I ara sí, tenim amb nosaltres a Juan Carda. Ell és director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real. A ell el coneixem principalment, sobretot en aquesta emissora, per este càrrec que té. Però avui està com a científic per a donar-nos esta explicació científica de la mort. Bon dia, Juan.
Hola, bon dia, com estem?
Mire, allò de que un cos pesa 21 grams menys quan és mort?
Pues això no són dates que siguin contrastables, per tant no n'hi ha que fer massa cas això. És a dir, si pensem l'ànima com a algo espiritual, pues ja per la pròpia definició seria inmensurable, no se podria medir, no? I si pensem com una realitat física, pues tindria que ocupar un espai, i aquest espai no s'ha trobat en el cos on pugui estar a allotjar, no? Per tant, d'entrar i de primeres i rotundament, pues dir que no.
Que no és un fet contrastat, no?
No és un fet contrastat. I afegiria, aprofitant esta pregunta, una cosa més de lo que anem a parlar una miqueta ara, que la ciència se basa en fets empírics i demostrables, s'apoya en els seus raonaments, en raonaments teòrics, però per ser un tema científic se té que contrastar també en l'experimentació. Per tant, i se senta també una clau a l'hora de les definicions que anem a fer ara.
En este cas, mos falta algú, i més en este temps, en este últim període de temps que hem passat la humanitat sencera, a tots ens ha faltat algú més proper, més llunyà, i tots, clar, el que som religiosos, que és el meu cas, sempre pensem pues, que està en Déu, que quan jo falti ens retrobarem. Però, claro, si jo me'n vaig a la ciència què em diu?
Bueno, en primer lloc, hi ha que dir que aquestes creències no són teues i avant, no puguen ser també meues, són creències ancestrals. Des de que l'home és home i se té coneixement, sempre ha cregut en una altra vida, en algo més. No s'acaba en la mort. Normalment, totes les cultures antigues ja se feia una cerimònia de cara a preparar-se a aquest altre estadi, no? Si fem un repàs a les cultures egípcies, han recordat pues, que momificaven a la persona per conservar-la i que poguera ser traslladada a l'altre espai. I junt al seu enterro li ficaven pues, tot el que era menjar, propietats, fins acompanyaven les seues concubines, sacerdots i tal. Fijat que això ho arrastra en certa manera també en les cultures grega clàssiques, grega i romana, no? Pues quan moria es ficaven els grecs i romans, es ficaven unes monedes als ulls, una cosa dir, teniu ahí una dàdiva per quan aneu a l'altre món pues pugueu valer-vos de vosaltres. I fija't el sentit que té també això, bueno, i acabar d'adornar este tema en les cultures indoamericanes, pues, també tots els soterraments anen acompanyats en tots els utensilis, algo paregut també a lo que feien els egipcis, no? Si tens ocasió de visitar en Perú, està un museu que han fet del senyor de Sipán, que era un cacique, que és dels pocs, diguem, que van trobar sense ser violentats, per ser robats, i se conservava prou tot el que n'hi havia, i estava enterrat ell, un xiquet, fijat que el xiquet el criaven, i quan moria el cacique el mataven.
Sí, sí.
El paper del xiquet era per guiar el cacique en l'altre món. Els seus millors guerrers, també sacerdots, dones, fins als gossos de companyia, es mataven tots. O sigui, sempre hi ha una cultura de més allà. Si pensem com s'estan reflexionant les coses, estem pensant d'una manera física. El més allà és una persona, una trega, físicament, representant el cos com ara en este món, anem a dir, estem, no? Això també ho arrastren les altres cultures, religions com la nostra, no? Religions monoteistes, tant la judea com la musulmana, la cristiana, no? de que n'hi ha una altra vida, a més d'esta, no? Parlen de que la constitució de la persona està constituïda de dos parts, una part, diguem, física, que és la persona física material, i una altra part, anem a dir-li un espiritual, nosaltres podem dir-li d'una altra manera, però està combinat en aquestes dues coses, cos i ànima, no?, que diuen. En el tema d'altres cultures, com la hindú, això són reencarnacions, dir, tu aquesta vida i te vas reencarnar o en una altra persona o inclús en animals, no? La Índia, no?, que se reencarnen en alguna vaca o són animals sagrats i coses d'aquestes. N'hi ha tot tipus d'interpretació, però el fet de tots en comú és que n'hi ha alguna cosa més, que no s'acaba tot en la mort, sinó que n'hi ha una altra vida. Hi ha un passatge que jo, com també cristià i creient i tal, que ens diu l'Evangeli de que Jesucrist, quan el tenten en el templo, els judeus no, que no creuen la resurrecció, els que no creien, per tentar-lo li diuen, bueno, maestro, sí, més o menys, t'ho estic dient de memòria i les frases no són exactament textuals, però el sentit sí. Maestro, si la moa, un germà se mor, i la dona d'ell se casa en un altre, el dia de la resurrecció, de qui serà dona? Del meu germà o serà de l'altre, no? Més o menys. Entonces Jesucrist diu, el dia de la resurrecció no serem igual com ara. O sigui, vol dir que aquest sentit físic que estem contemplant no serà igual. Per tant, diu, seran, textualment seran com àngels i tal, una manera, mos ho dic a l'Evangeli, un poc abstracta, no? Però diu que físicament no sé.
Però que ja ens diu que no ens retrobarem tal com nosaltres...
Físicament, com ara mos veiem, és que intentem, el que estic dient, intentem referir-nos a un aspecte físic igual com som ara. I en els meus raonaments que vaig a comentar, veuràs que en certa manera això és un poquet impossible. Quan medies, m'estàs dient el medir, no l'ànima, no? Se pot medir, se pot pesar. La disminució que a vegades agarren de que s'han experimentat pesant una persona antes de morir-se i recién morto, no? Un poc macabre el tema, per cert.
Clar, clar.
Un poc macabre. Tinc a dir que una persona per si, el seu deterioro material, n'hi ha una evaporació, som un constituent d'aigua ja molt important i, per tant, n'hi ha un procés de deshidratació, no? I això pot comportar aquesta pèrdua lògica que a poc a poc se va degradant més. Per l'altre costat, n'hi ha que dir també el que, si podem contemplar amb nosaltres, de que la humanitat existís molts anys, molts milions, mils d'anys, no? Nosaltres som evolutius, no? El tema és en quin moment nosaltres constem d'aquesta manera racional que ha anat evolucionant i en quin moment ahí s'incorpora aquesta part, diguem, menys racional, que podria ser l'ànima o tal. No? No és el mateix l'home neandertal que l'home prehistòric ante el neandertal que després de l'home neandertal, no? Hem evolucionat. Per tant, som cultures evolutives. De mils, de milers d'anys, no? I si això ho trasladem a tot el que és la constitució de l'univers, doncs també ens podem retrasar també mils de milions d'anys darrere, no? Està plegada la teoria actual que està assumida del Big Bang quan se forma tot l'univers conegut. Bueno, el que jo volia aportar el terme és el següent. Nosaltres som matèria, però també podem ser, contemplar-nos com energia. És una matèria, material, que ens movem en un espai, un espai de tres dimensions, que són l'espai de físic real que estem ara, i també una altra dimensió temporal, que és el temps. Per tant, ens manegem en quatre dimensions. Ahí ens situem nosaltres, en la nostra vida. Estudis que s'han fet parlant de que la teoria més modernes de científiques que s'han avançat, la teoria de cordes, etc., no molt actuals, parlen de dimensions que van haver 10 i més dimensions, que no les observem, però que estan allà també. Per tant, se pot pensar en que podem haver, això ja a partir d'ella no ciència, ja és pensament, se pot pensar de que si canviem en una dimensió. D'acord? Què fa que canviem aquestes dimensions i no puguem tornar, no sigui reversible el tema, no? Que pugui fer-ho? No? Pues, en primer lloc, que en el coneixement científic, sobretot els desenvolupaments que es van fer en el segle passat, quan estan averiguant la constitució de la matèria està constituïda de partícules molt xicotetes, i aquestes partícules xicotetes es diem àtomos, no? I aquests àtomos tenen constituents un nucli i una capa electrònica, parlant un poquet d'un aspecte científic, veuen que hi ha elements radioactius que tu te fiques un rellotge de nit en la varilleta i veus il·luminat i emetis una radiació. Això vol dir que hi ha partícules que s'escapen d'aquesta estructura. Segons les teories del segle passat, això era impossible que passara. Per què? Perquè l'energia que tenien que vèncer aquestes partícules per eixir de la seva estructura atòmica no és suficient com a matèria per vèncer aquesta barrera que el qual, diguem, en aquesta estructura més íntima se protegia. D'acord? Però se n'ha en compte que el fet real era que això ocorria i no s'explicava. Això, per exemple, per fer un poquet d'història, el Rutherford, que era un neozelandès afincat en Anglaterra, va descriure el model d'una estructura atòmica com un planeta, està el Sol i els satèl·lits, no? I, segons les lleis clàssiques, no se podia això desintegrar, l'àtom era sempre permanent. En canvi, sí que hi havia un manifest de que aquestes partícules eren radioactives, però també s'anava en compte que quan eixien aquestes partícules d'ahir ja no entraven. O sigui, donant compte dels dos fets, tenien capacitat per a vèncer aquesta barrera energètica que els impedia poder eixir, i això va dir, és com si aquestes partícules excavaren un túnel i després s'escaparen. Van ser altres els que van poder resoldre el dilema. Un francès de Berkeley va ser Niels Bohr, te dic noms que millor per la gent més comú sonarà menys, pels que hem estudiat un poquet de química i física, sí que es coneixem. Estic parlant en principis del segle passat, del segle XX, i després arribarem a Einstein també, pues parlàvem de que realment aquestes partícules tenien que fer algo, comportar-se d'una manera doble, una manera dual, com una partícula, o sigui, ara un electró té una massa, una càrrega, però el comportament també podia ser com una ona. I és quan entren les teories de la mecànica quàntica, que trencava totes les... no trencava, diguem que arrencava on la física clàssica ja no arribava, la interpretació clàssica ja no arribava a interpretar. D'ahir s'interpretava que els electrons se podien comportar d'aquesta manera doble, o les partícules subatòmiques, d'aquesta manera doble, tant com una ona com una matèria. De tal manera que com a matèria impossible que puguin traspassar aquesta barrera, però com a una sí que ho feien. Donar compte que això ha donat a resultats científics, desenvolupaments tecnològics importants, no era algo banal. D'ahir se va desenvolupar els microscopis electrònics, que en vez d'anar com un microscopi òptic i el llum, ho fan per els electrons. S'han desenvolupat temes d'espectroscopia, diem, per exemple, quan fan un RMN, una ressonància magnètica nuclear, pues se basa en la comprensió d'aquest fenomen que actuen. Però avui en dia tot el món gastem el GPS per anar a qualsevol lloc i la localització del GPS és gràcies a la interpretació de què funciona i seus electrons o i seus senyals com a ones i no com a, com a massa.
És dir, podem dir que l'explicació científica de la mort és que s'entra en una altra dimensió.
És una, a partir d'ahir, com t'he dit antes, ja no podem dir com un criteri científic pur, perquè no n'hi ha encara ferramentes totalment experimentals. Al llarg de l'explicació aniré contant un poc com us arribem, però encara no ho tenim fet per valorar i per afirmar. No? Seria massa atrevit per la meva part dir-ho. Però has fijat que quan te di això del dissabte acabar l'exemple de comprendre, és com una persona, imaginant una persona que pugui ser a la vegada, pugui ser home o dona, a la vegada si tingui una professió i a la vegada siga pare. Ell no se, no se comportarà igual a un fill com... Se comportarà com a pare, però no se comportarà com un professional, un venedor d'algú. Ni a la dona se comportarà ell com si fos un professional venedor de cotxes, per dir-te algo, sinó en cada moment, en cada situació, té un comportament a l'ús, anem a dir. I això és el fet, quan parlem de la dualitat, del comportament dels electrons com a ona i com a partícula.
Li pareix que deixem ahir en aquest punt la seva explicació, perquè ens ha menjat el temps, i que torne a acabar de donar-nos aquesta explicació? Pues, Juan Cardà, científic, aquesta explicació ens interessa molt, la deixem així, la reprenem, i per nosaltres estaríem encantats de poder reprendre-la demà a vostè, a aquestes hores, si li pareix bé.
Perfecte.
I acabarem de donar aquesta explicació. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer.